És tot. Més notícies al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb en Pablo Morganti, la sala de màquines, i jo tot sol al pont de comandament, perquè en Joan Lluís Ferrer ja és de vacances, que se'ls ha guanyat, crec. Però no estiré tot sol, en realitat, perquè tenim tres convidats fantàstics. Molt ràpidament us faig un sumari versió reduïda. Primer parlaran de les incògnites de la crisi salina del Messinià, del que els experts anomenen la paradoxa de la Mediterrània, i d'una investigació que intenta desxifrar les incògnites. M'ho explicarà l'investigador Daniel García Castellanos, de Geociències Barcelona. Avui també parlarem d'onades de calor, del clima a les Balears i a la Mediterrània, de les tendències i dels riscos, amb un meteoròleg que tots coneixeu. Ha estat molts anys delegat de l'AEMET a les Illes. I la veritat és que des de que es va jubilar pareix més actiu que mai i sovint podem escoltar i llegir les seves declaracions sobre el canvi climàtic. Però encara no l'havien tingut mai el Nautilus, així que ja tocava. Bé, parlant del meteoròleg Agustí Jansà. I després parlaran de meduses, de Borns, perquè un estudi internacional que ha participat el CSIC ha identificat quatre espècies diferents de caravela portuguesa, un irosou similar a les meduses, del mateix grup, que a Balears popularment es coneix com balandra. Parlarem amb l'experta Laura Prieto, de l'Institut de Ciències del Mar d'Andalusia, que és també la responsable del sistema d'observació de meduses de Balears. Anem idò a parlar de la sal de la Mediterrània, que és el primer tema.
El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.
Us han parlat més d'una vegada de la crisi salina del Messinià, quan la Mediterrània va quedar desconnectada de l'Atlàntic, perquè per a Balears va ser important. Explica com varen arribar mamífers com el Miotragus, per exemple. I d'avui tornem a parlar d'aquest període perquè us volem explicar una investigació que intenta respondre als enigmes que ha plantejat aquesta crisi salina des de que es va descobrir fa 60 anys. Us parlarem del que els experts solen conèixer com la paradoxa mediterrània i us explicarà tot l'investigador de Geociències Barcelona, un institut del CSIC, Daniel García Castellanos, el que saludam ja. Bona nit, Daniel, benvingut al Nautilus i Betres Ràdio.
Bona nit, Cristina, hola.
Bé, per començar, m'agradaria que us explicassis quina és la paradoxa de la Mediterrània i el paper que tenen en aquest enigma uns fòssils de mol·luscs que, per cert, també se n'han trobat a Mallorca.
Doncs és una pregunta que ens ha estat trencant el cap durant, bueno, ja quasi 5 dècades, de fet. Aquesta investigació va començar amb una expedició molt sonada, nord-americana i italiana també, dels anys 70. Uh-huh. I la qüestió era fins a quin punt aquest període d'hipersalinitat del Mediterrani, on es va dipositar una capa gigantesca de sal al fons del mar, que té fins a 1 quilòmetre de gruix, fins a quin punt aquesta sal s'havia acumulat durant una dessecació quasi completa o, pel contrari, durant una salinització del mar sense baixar el seu nivell del mar. És a dir, si el mar mediterrani durant aquest període salí estava ple d'aigua o estava gairebé dessecat.
Uh-huh. I a l'ànima dels fòssils?
Clar, la paradoxa ve del fet de que hi havia, observacions que apunten cap a que el Mediterrani estava omplert fins al seu nivell quasi actual, sí. Mentre que d'altres sembla que només quedessin uns quants tolls d'aigua a les parts més fondes. I tot ve d'aquests ostràcodes als que et refereixes, perquè són uns ostràcodes que apareixen durant el després de l'acumulació de la sal, immediatament després, però abans de la inundació, la reinundació del Mediterrani, sí. I que tenen una procedència de l'est d'Europa, d'una zona que li diem Paratetis, que ajuntaria tots els llacs del Mar Negre, del Mar Caspi, de la conca panònica a Romania, i aquests ostràcodes que apareixen, que venen d'allà i que ocupen ràpidament tot el Mediterrani durant aquest període intermig, resulta que els trobem tant a les costes com als sondejos més profuns al mig del Mediterrani. Són profuns, vull dir que són sondejos que s'han fet recentment i que tenen més de 3 quilòmetres de fondària. Uh-huh. I el problema és que aquests ostràcodes només viuen en aigües molt someres, yeah. molt poc profundes. Amb la qual cosa, si te'ls trobes a la costa, significa que el nivell del mar està arribat fins allà dalt. El nivell, d'aquests llacs que sí. ocupaven el Mediterrani. Mentre que si te'ls trobes al centre del Mediterrani, a zones tan profundes com aquests sondejos, pues vol dir que faltava tota la columna d'aigua, allà només hi havia petits tolls on aquests ostràcodes sobrevivien.
Uh-huh. Bé, hi ha altres casos en el passat de la Terra en què s'hagi registrat alguna cosa similar al que li va passar a la Mediterrània? Casos pot ser que plantegin les mateixes evidències geològiques contradictòries?
El problema és que aquest període hipersalí del Mediterrani és el que li en diem gegant salí, per el tamany d'aquesta acumulació de sal, i n'hi ha molts més durant la història de la Terra, però aquest concretament és el que millor coneixem, perquè és relativament recent, fa només 5 milions d'anys que ha passat, que és
Només.
Un període molt petit. El Mediterrani sí. ja estava format tal com el coneixem avui en dia. No?
Uh-huh.
I, per tant, el podem estudiar molt millor, perquè està tot molt més intacte. En d'altres gegants salins que coneixem, no tenim tantes dades ni tant coneixement de la cronologia, però el que sospitem és que un cop tinguem accés a més detall d'aquests altres períodes, trobarem moltes característiques en comú sobre la evolució d'aquests altres gegants salins.
Clar.
D'aquí l'interès d'aquest fenomen. I els gegants salins són, a més, importants cara als recursos naturals, perquè actuen com a trampes geològiques per diversos recursos energètics.
Uh-huh. Anem al mètode. Com heu reconstruït, Baltus, aquest esdeveniment catastròfic de fa més de 5 milions d'anys, com deies, per intentar resoldre la contradicció?
Nosaltres el que hem fet és bàsicament un treball de modelització, de simulació numèrica, a partir de dades que hem hagut de recopilar i posar juntes, diguem. I aquestes dades en les que ens basem, les que intentem reproduir, com deia, són la presència d'aquesta fauna, que viu en condicions de poca profunditat, però ens la trobem tant a llocs poc com molt profuns del Mediterrani. I l'altra dada important són els canvis cíclics al clima terrestre, que estan fonamentalment en aquell període controlats per els canvis a la precessió, la precessió dels equinoxis terrestres, uh-huh. no? Aquest moviment del bamboleig de la Terra, que això el que fa és canviar la quantitat d'insolació que rep l'hemisferi nord de la Terra. I això va molt lligat, correlaciona molt, amb molta força, amb la quantitat de precipitació i de temperatura a la Terra. I aquestes oscil·lacions són les que creiem que expliquen aquesta paradoxa de per què trobem el nivell del mar que sembli que estigui molt alt i molt baix en el mateix període de temps.
Bé, també analitzeu l'impacte d'aquests canvis en els ecosistemes marins. El llinatge de Posidònia, per cert, ja existia i la planta es considera relicte, una espècie que va sobreviure a la crisi del Messinià. Però bé, no són moltes, no, les que ho van aconseguir?
Sobreviure a la crisi? Com a màxim un 11%. Això ho vam quantificar en un estudi anterior, a finals de l'estiu passat, va sortir a la revista Science. I aquí el que vam estimar és que, com a màxim, només un 11% de les espècies que vivien al Mediterrani, que era ja llavors, abans de la crisi del Messinià, era una zona molt, molt rica en ecosistemes i en diversitat biològica, i només un 11% van sobreviure. Després van arribar, després de la salva, arribar aquests ostràcodes, temporalment van colonitzar tot el Mediterrani, i quan va arribar la inundació amb aigües atlàntiques del Mediterrani, va reomplir, va restaurar les condicions marines normals, ja amb una salinitat habitual a l'oceà, llavors va ser completament recolonitzada per noves espècies, no completament, però almenys un 89% de les espècies que va colonitzar el Mediterrani eren noves, com a mínim. Això vol dir que va ser un event d'extinció molt, molt important, efectivament.
Bé, els resultats d'aquest darrer estudi poden variar en alguna cosa, si hipòtesi que teníem fins ara, que la Mediterrània va tornar a omplir-se de manera molt sobtada, amb una gran inundació, o no?
Sí, de fet, sí. El nostre grup està involucrat en aquella hipòtesi que vam plantejar fa ja bastants anys, més de 10 anys, i en la que plantejàvem que tot indica que aquest reompliment de la conca mediterrània després de la seva dessecació devia haver passat en un període molt, molt ràpid geològicament, una inundació de caràcter cataclísmic fa 5,33 milions d'anys. I pensaven que podia haver passat en un temps tan curt com 2 anys o més curt. I tens raó que aquest estudi nou que hem fet ara planteja dubtes de com hem d'encaixar tot plegat. Perquè el que estem proposant de fet ara és que la causa d'aquestes pujades i baixades tan importants del nivell del mar és l'aport del Paratetis, d'aquesta regió que hi ha a l'est d'Europa i que aportava tota aquesta aigua oscil·lant amb la precessió terrestre cap al Mediterrani. I aquesta oscil·lació de la precipitació al continent és la que causava les pujades i baixades del nivell del mar. Però clar, aquest mecanisme, el que hauria provocat en aquell període és una pujada gradual, a part d'aquesta oscil·lació, una pujada gradual degut a l'erosió de les sortides dels llacs de la regió del Paratetis. Aquesta erosió va produint que els llacs del Paratetis es vagin fent més petits i provoca a la vegada una pujada gradual alhora que les oscil·lacions del nivell del Mediterrani. Clar, si hi ha una pujada gradual, vol dir que arribem al moment del final de la crisi, al moment de la reinundació, amb un nivell relativament alt. Això no és incompatible amb la inundació del Sant Cleà, que hem vingut estudiant durant uns quants anys, però sí ho fa més difícil d'imaginar la inundació de l'est del Mediterrani, perquè aquesta aigua arribava primer a l'est del Mediterrani, a la part de Llevant, a través del mar Egeu. I llavors, si aquest és el mar que està primer omplint-se, llavors és difícil imaginar que quan arriba la inundació s'ompli primer el mar occidental i aquest acabi omplint-se fins al límit de l'estret de Malta, i llavors caient l'aigua per excavar les superfícies que havíem observat i que justificaven la nostra idea de que s'hagués inundat també el Mediterrani oriental. És una discussió una mica complicada, però fonamentalment és el que haurem de treballar és realment què és el que ha passat al Mediterrani oriental, si va arribar al moment de la inundació ple o buit. I llavors, pues, alguna de les teories s'haurà d'afinar.
Bé, en tot cas, veig que queda bé, queden molts enigmes en aquest cas, no?
Sí, sobretot els enigmes que, des del meu punt de vista, queden encara és veure com ha afectat la crisi del Messinià globalment, perquè això encara no s'ha detectat i és obvi que, bueno, per exemple, una dada que ningú qüestiona és el fet de que almenys el 5% de la sal de tot el dissolta a tot l'oceà de la Terra durant aquest període és atrapada al fons del Mediterrani. I una caiguda sobtada o geològicament instantània, diguem, o molt ràpida, de la salinitat del 5% a tot el planeta hauria de tenir alguna signatura, no? I com aquest efecte n'hi han diversos que fins ara s'han escapat una mica al nostre... a les investigacions.
No? Val, queda molt per fer, veig. Bé, estem interpretant el passat, però aquestes investigacions us poden donar pistes sobre el futur?
Bueno, el futur a molt llarg termini, diguem, el futur del Mediterrani és tornar a passar pel que...
Ja.
Clar, llavors, bueno, això no... Jo crec que les lliçons que podem aprendre, sobretot d'aquest període, cara al futur, és, bueno, és el repte que tenim amb el canvi global, no?
Sí.
Perquè és una situació extrema del planeta que en algun moment, quan la coneixem millor, s'haurà d'utilitzar per calibrar la resposta climàtica i mediambiental global davant canvis molt sobtats i molt extrems i escala molt gran en les condicions de contorn, diguem, del planeta.
Uh-huh.
En aquest cas, com dic, pues el camí a seguir jo crec que serà veure quina és la resposta global en aquest procés, en models climàtics, i veure què se n'aprèn d'això, què se n'extreu d'això, de la resposta que podem esperar pels propers centenars d'anys.
Bé, perfecte. Idò, aquí acabam. Daniel García Castellanos, investigador de Geociències Barcelona. Moltes gràcies per ajudar-nos a conèixer el passat de la Mediterrània i gràcies per atendre també el Nautilus de IB3 Ràdio. Bona nit.
Doncs, bona nit. Moltes gràcies a vosaltres per la vostra difusió.
El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. Viu l'estiu amb IB3 Ràdio. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria. A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. Dissabte a les 9 del vespre.
No hem de deixar de parlar del canvi climàtic, d'analitzar les dades de l'escalfament, ni de parlar les conseqüències del que està passant, dels desequilibris en el clima provocats per les activitats humanes. Avui l'anàlisi de la situació, la FEIM, amb un científic que tots coneixeu, que ha estat durant molts anys delegat de l'AMET a Balears i que ha participat a l'informe Clivar a Espanya, un informe del que ja us han parlat i que és un projecte d'un programa mundial d'investigació del clima per entendre millor la seva variabilitat. Bé, avui l'anàlisi el FEIM amb el meteoròleg Agustí Jansà. Molt bona nit, Agustí. Benvingut al Nautilus. Bé, crec que per començar, la xifra de juny és molt significativa per fer una anàlisi. El mes de juny va ser el mes càlid des de que hi ha registres, des de 1961, amb una desviació de la temperatura mitjana de 3,6 graus, mentre la boia de la Dragonera, el darrer dia de juny, es varen registrar 30-55 graus, un rècord. La Mediterrània és una zona especialment sensible a l'escalfament global. La resposta a les illes està sent adequada al nivell d'urgència i a aquestes xifres? Com ho veus tu?
A veure, el juny va ser un mes extraordinari. Aquest mes de juny ha estat extraordinari. Perquè desviacions, efectivament, respecte a la mitjana de més de 3 graus, És molt difícil que s'adonin. Si es fa una anàlisi estadística, correspondria que una desviació de més de 3 graus en un mes concret podria ser, diguéssim, que seria raonable que s'oxigués una vegada cada 1.000 o 2.000 anys. Per tant, podríem dir és que és quasi impossible que s'adonés amb el clima anterior, per dir-ho entre cometes, amb el clima anterior era quasi impossible que s'adonés un juny tan càlid com el que han tingut d'enguany. Uh-huh. Però, clar, el clima és que està canviant. La temperatura mitjana està augmentant. I si la temperatura mitjana, si per exemple, si suposam que ja hagués pujat un grau respecte de fa 30 anys o 40 anys, respecte de si hagués pujat un grau, la desviació ja no hauria estat de 3 i pico, hauria estat de 2 i pico. Uh-huh. I 2 i pico és molt menys crida molt menys atenció que no els 3 i pico. Clar. 2 i pico se podrien donar amb una freqüència, amb una probabilitat d'un cas cada 50 o 100 anys aproximadament. És a dir, amb el canvi climàtic, el que ha succeït en guany juny era molt més probable que si no hi hagués hagut canvi climàtic.
Ja.
Però, per tant, podem dir que part, una part molt important de la culpa de que aquest juny fos tan extraordinari és el canvi climàtic. Però tampoc no basta, perquè, clar, allà, en el canvi climàtic hi ha moltes fluctuacions, hi ha molta variabilitat. O sigui, les temperatures estan augmentant, però estan al mateix temps fluctuant, i per tant hi ha canvis d'un any per l'altre, no més concret, però hi ha canvis molt importants.
Uh-huh. El que està clar...
Podríem dir, el juny va ser quasi sí. impossible amb el clima antic, i va ser improbable, perquè una vegada cada 50 o 100 anys és poc, improbable amb el clima nou. Però és molt més congruent amb el clima nou. El clima nou hauria augmentat la probabilitat d'un juny com aquest més de 20 vegades. Això seria la conseqüència del canvi climàtic.
Mm-hmm. Bé, el que deia és que està clar que vivim situacions anòmales i les respostes a les illes per adaptar-nos està sense adequada o anant molt lentament encara?
Te refereixes a resposta a mitigació o a adaptació?
Exacte, respostes a mitigació.
Mitigació s'està començant a fer coses, però anem a un ritme insuficient, pensant en les illes, però sobretot pensant en el conjunt del planeta. Uh-huh. No estem les coses com devem, perquè si vigilam, com fem, que fem vigilant més a més, contínuament, com va la concentració de gasos d'efecte hivernacle en l'atmosfera, que estem dient contínuament, si mirem això, si mirem com està canviant aquesta concentració, doncs veurem que, no, a pesar dels esforços que estan fent alguns països, i nosaltres mateixos, els esforços que estem fent, no és suficient, perquè de moment segueix creixent la quantitat de gasos d'efecte hivernacle. Per tant, si segueix creixent aquesta concentració, el clima segueix canviant, la temperatura global, la temperatura a quasi totes les regions del món, segueix augmentant. O sigui, no estem fent el suficient. Uh-huh. Hauríem de fer bastant més, perquè si no fem més, doncs ens trobarem que d'aquí al final del segle la temperatura ha pujat a nivells que no són acceptables.
Uh-huh. I fins a quin punt les onades de calor i el canvi climàtic estan modificant els patrons clàssics del clima balear, com les tempestes finals d'estiu, no ho sé, pot ser fins i tot la tramuntana?
Sí, hi ha canvis certament en aquest sentit. Vam fer un estudi fa uns anys per veure com el canvi climàtic a les Balears concretament i a la regió com s'envolta Mediterrani i part dels continents europeus. En aquesta regió l'escalfament s'estava produint més ràpid cap als finals de primavera i principi d'estiu que en altres èpoques de l'any. O sigui, però de tant, diguéssim que el maig-juny hauria estat ja fet, diguéssim, no? Hauria estat a l'època en què la temperatura hauria augmentat més, sobretot molt més que l'hivern. L'hivern la temperatura augmenta per a poc. Bé, doncs aquest seria el primer aspecte. Maig i juny hauria escalfat més que els altres mesos. Això què vol dir? Que la primavera s'hauria estat escurçant o l'estiu s'hauria estat allargant cap a la primavera. Això seria situació. Per tant, el canvi climàtic estaria afectant, hauria estat afectant, com a mínim, les estacionalitats, les estacions de l'any.
Mm-hmm.
Per tant, és un fet que tenim davant, efectivament.
Uh-huh. A ses onades de calor han de sumar a ses onades de calor marines que estan vivint aquests darrers anys a Balears i que era un concepte, bé, gairebé desconegut fa tot just, no sé, 10 anys. Com estan...
Preocupant...
Sí, digues.
No, que és preocupant, efectivament, el que està passant a la mar, particularment en el Mediterrani. El Mediterrani està augmentant de temperatura molt ràpidament, quasi més ràpidament que el que està succeint a les nostres illes. Si miram el conjunt de la Mediterrània, el conjunt de tota de la mar que ens envolta, el ritme d'escalfament és de l'ordre de 0,4 graus per dècada. 0,4 graus per dècada és molt. A nivell mundial estem augmentant per davall de 0,2. 0,4 és el que estaria augmentant la temperatura de la mar en el Mediterrani. Això vol dir que en 50 anys hauria pujat 2 graus, i això és una barbaritat, perquè... Per exemple, en aquesta època que estem, juliol, agost, o sigui, en ple estiu, la temperatura de mar hauria d'anar oscil·lant entre 24, 25, 26 graus, 27, això és el que hi hauria abans que el canvi clima es notés tant com s'està notant ara. Però en lloc d'això, tenim temperatures 2 graus més altes en conjunt. Per tant, vol dir que quan hi ha episodis de més calor, encara se dispara més. I clar, 2 graus a la mà és molt, perquè està afectant en els ecosistemes marins d'una manera molt important. En particular, possiblement és molt sensible en aquests moments de temperatura. Per tant, ens trobem davant d'aquest conflicte. Ones de calor, certament, en terra, són molt visibles i donen perjudicis perquè ens fan efectes sobre la salut, poden produir fins i tot augments de mortalitat, però ones de calor a la mà són, des del punt de vista ecològic, molt, molt perilloses. I s'estan produint, com dic. Ja dic, a la mà estem augmentant la temperatura, a la mà que ens envolta, estem augmentant la temperatura en el ritme de 0,4 graus per dècada. A terra, les Illes Balears, per aquest cas, estem augmentant de 0,3 i pico. O sigui, la mà estaria fins i tot augmentant més la temperatura que les Illes. Ja que dic que la mà... Se refreda molt, se pot refredar molt sensiblement si hi ha vents forts, sobretot si hi ha vents forts de component nord. I aquests vents estan faltant bastant. Se'n produeixen els darrers dies d'ara, hi ha hagut vents una mica forts i bastant fresc. Això ajuda que se normalitzin les coses. Però diguéssim que han faltat aquestes entrades de nord, per tant, tot si falten, si... I això pot ser conseqüència també del canvi climàtic, o sigui, la pèrdua de freqüència de fenòmens com la costa tramuntana i els fenòmens associats pot estar sent efecte del canvi climàtic, encara que ho hem d'estudiar més, perquè podria ser també que fos variabilitat. La variabilitat, allà que tenim-la sempre molt en compte, clar, la variabilitat afecta moltíssim en el clima. O sigui, els anys no són iguals. La tendència del canvi climàtic és molt clara, però no és lineal, no és uniforme, no és cada any més càlid que l'anterior, sinó que a la tendència general se sumen variacions interanuals importants.
I mos estem acostumant massa a l'extrem, és a dir, jo em pregunto si la normalització mediàtica d'aquesta calor i d'aquestes onades de calor poden restar urgències les mesures per adaptar-nos.
Sí, xava, sí que tenim quasi que mos estiguem acostumant. No hauria de ser així, certament. De totes maneres, ho vivim, perquè quan hi ha unes onades de calor, que va haver a finals de juny, la gent està inquieta, o sigui, ens està afectant d'una manera clara. Per tant, jo crec que no apaga sobre aquest tipus de fets, no. Encara que n'hi hagi més, no amaga la urgència de que tinguem que actuar. Tenim molt poc temps, perquè no estem, ja ho he dit abans.
Sí.
Seguim emitint més gasos d'efecte d'hivernacle a l'atmosfera des que el planeta pot absorbir. Però si seguim emitint més del que absorbem, doncs no anem bé. Hem de ser conscients que això ho hem de corregir. Uh-huh. I, per tant, ho hem de fer ràpidament. Perquè hauríem de dir que d'aquí a 10, 20, 30 anys hauríem d'estar en equilibri en els planetes. Ja no hi hauria d'haver almenys de concentració de gasos d'efecte hivernacle.
Bé, quin fenomen recent dels darrers, no sé, 10, 15 anys, t'ha sorprès més com a meteoròleg?
Bueno, quin fenomen? Bueno, hi ha hagut fenòmens puntuals que s'han estat que han creat molta atenció, vull dir, fenòmens que han produït efectes importants, com per exemple, la tempesta de Palma de 2007, va ser aparatosa, va ser espectacular. La rissaga de Ciutadella de 2006 també va ser, la 1984 també. Totes, home, m'ha cridat molt això. Nevades concretes, per exemple, el 85, hi va haver unes nevades a les muntanyes que van ser molt importants. Tot i que ja estàvem fora, les famoses nevades dels 56. Jo no el tot sol, bueno, 56 ja era bastant petit. Però totes aquestes coses els he viscudes. Les inundacions de Sant Llorenç, recentment.
Sí.
Moltes coses m'han cridat l'atenció. Però ja que dic que per damunt de cada cosa puntual, pues, veig la preocupació per el canvi climàtic que no aconseguim aturar.
Ja. I en la situació que vivim, hi ha algun concepte meteorològic en concret que creus que s'hauria d'ensenyar ja a les escoles?
Bueno, és consciència del que estem, del que estem fent, de com estan canviant les coses, aquest tipus de consciència s'hauria d'explicar a les escoles, però jo penso que s'està explicant bastant. Jo tinc plena confiança en el professorat i crec que ajuda molt a la consciència dels alumnes i d'aquí, pues, quan vagin crescent els alumnes, en el conjunt de la humanitat.
Clar,
crec que se fa feina en aquest sentit i que les escoles són un bon punt de conscienciació, sense dubte.
Bé, l'escalfament i aquesta situació climàtica de desequilibri us ha portat conceptes nous, no?, que amb prou feines varen conèixer en fa poc anys, com, no sé, nits tòrrides, la tropicalització de la mà... Bé, quin lloc ocuparan les Balears al mapa climàtic europeu d'aquí 30 anys si seguim aquesta tendència? Com veus les Balears?
Les Balears preocupen especialment pensant, sobretot, en aquest escalfament tan ràpid i tan important de la mà. Són els aspectes preocupants. O sigui, que és que tothom ens pot sorprendre les coses. Però la freqüència de fenòmens com les zones de calor, particularment les zones de calor, ens ha cridat l'atenció. Perquè hi ha que advertir. O sigui, si la temperatura mitjana augmenta un poc, la probabilitat d'extrems, o sigui, la probabilitat d'hores de calor, no augmenta un poc, augmenta molt. La probabilitat augmenta molt. O sigui, un petit augment de temperatura mitjana suposa un gran augment de la freqüència de les zones de calor i d'aquest tipus de fenomen. També poden afectar els fenòmens de tipus violent. O sigui, si la mà està més calenta, el combustible, l'energia, diguéssim, per engegar temporals molt violents, o sigui, tempestes molt violentes, pues és major. Com més calor hi ha, més capacitat té l'aire d'absorbir aigua. I si se'n vol crear més aigua, hi ha més energia per crear fenòmens violents. És altra cosa que ens va preocupar. Per tant, tot, la massa, les zones de calor, la possibilitat de fenòmens violents i també la disponibilitat d'aigua, perquè quan augmenten les temperatures hi ha més demanda d'aigua.
Sí.
O sigui, les plantes demanen aigua, per tant, xuclen aigua en terra, per tant, la disponibilitat d'aigua disminueix. Fins i tot si no disminueixen les pluges, així i tot disminueix la disponibilitat d'aigua. Però és un altre tema preocupant. I el nivell de la mà també, clar, evidentment, el nivell de la mà és un altre tema que les Balears és de primer ordre. Perquè ens pot afectar molt com estan organitzades les pluges, com funcionen les platges, com funcionen les infraestructures de costa, etcètera, etcètera. Pujar de medi d'home és important, per nosaltres molt important, i per tant és un altre tema com es preocupa.
Bé, sí, Agustí, ja en Sau, deixarem aquí, però potser en setembre tornem a parlar, a veure com ha anat l'estiu, no?
Ja.
Bé, un plaer tenir-te en el Nautilus. Moltes gràcies, molt bona nit.
De res, gràcies a vosaltres, bona nit.
El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur. Viu l'estiu, IB3 Ràdio.
Diumenge, a partir de les 2:30, viu el millor futbol a IB3 Ràdio.
El Mallorca jugarà el seu segon partit amistós de la pretemporada.
Toni Fuster ens contarà tot el que passi en el partit entre el conjunt vermell i l'Al-Ahly de Dubai.
I a les 6, la gran final de l'Eurocopa a Espanya-Anglaterra amb la narració de Marta Sampas.
El combinat espanyol en Catacoll, Patrick Guijarro i Mariona Caldentall vol guanyar el torneig per primera vegada.
Superdiumenge de futbol a Esports 3 en joc.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
El Centre Andalús de Biologia de Desenvolupament i l'Institut de Ciències Marines d'Andalusia, centres en participació del CSIC, han aconseguit identificar 4 espècies diferents de sacarabel·la portuguesa, un hidrozou colonial que de tant en tant arriba a les nostres costes, molt semblant a les meduses, del mateix grup, de fet, encara que és un organisme colonial. I el cas és que avui, aprofitant aquest estudi, coneixerem millor aquests organismes, la seva arribada a les illes, amb un expert en hidrozous que ja coneixem en aquest programa perquè és la responsable del sistema d'observació de meduses de Balears. És investigadora de l'INMAN CSIC, Laura Prieto. Bona nit, Laura. Ben tornada al Nautilus.
Buenas noches. Encantada d'estar aquí, com els oyentes.
Bé, heu aconseguit identificar 4 espècies diferents d'aquest hidrozou. Qual seria la que sol arribar a les costes de les illes, ho sabem?
Vale, de les 4 que hemos descrito genèticamente, el que hemos descubierto una nueva, porque había 2 que solo se conocían por dibujos del siglo XVIII y XIX. La que aparece en el Mediterráneo es la que se creía que eran todas ellas, que era Physalia physalis. Y esa se caracteriza, comparada con las otras, morfológicamente, que es la más grande y que tiene los tentáculos más largos.
Vale. Bueno, curiosamente vosotros habéis llegado a la conclusión de que existen 4 especies con investigación genética, además de análisis de fotografías, pero como dices, bueno, ya hace al menos 3 siglos se diferenciaban especies. ¿Es que son tan diferentes?
Claro, antiguamente la única manera de poder describir especies era mediante diferencias de su aspecto, de su claro. Morfología. Y era con dibujos hechos a mano. Pero con las nuevas tecnologías, que básicamente es la genética, tú no puedes decir que una especie es distinta a otra del mismo género, a no ser que sean diferentes genéticamente. Entonces, eso se ha podido hacer en esta publicación. Y es gracias a la colaboración de muchos investigadores de todas las partes del mundo que teníamos especímenes o colonias preservados de una manera que es en etanol y en frío para poder, una vez que existía la tecnología y que la Universidad de Yale promovió este estudio genético, y poder enviárselas, porque toda la secuencia genética se hizo en Yale para que fuera comparable las que venían de Europa, las que venían de Latinoamérica, Japón, Australia, etcétera.
Claro. Bueno, y el hecho de que haya referencias muy distintas sobre su peligrosidad, me refiero a que haya informaciones que la consideran muy venenosa y a veces incluso mortal, y otras que hablan de incidentes de picaduras bastante leves, ¿podría tener algo que ver con una diferente toxicidad de las especies?
Bueno, en general, la carabela portuguesa no es una medusa mortal. Uh-huh. Sí que es la que está en nuestras costas, o sea, en nuestras costas nacionales, es la que, de todos los tipos de nidarios que hay, es la que su veneno produce una mayor reacción en los humanos, pero sin ser mortal. Únicamente puede ser mortal si eres alérgico a ese veneno, como claro. Puede ser alérgico a una picadura de avispa. Uh-huh. Las que sí que se saben que pican, pero a los humanos, pero al ser sus tentáculos muy cortitos y es mucho más leve, es la que se encuentra en el Pacífico y en el Índico, que son más pequeñitas. La nuestra, al ser de mayor tamaño, pues la cantidad de células urticantes que te pican al entrar en contacto con esta colonia es mayor, y entonces la picadura es más dolorosa. Pero el veneno, o sea, lo que hay dentro de las células urticantes es el mismo.
Ajá. Bueno, el año pasado una investigación determinaba que podían existir 3 especies distintas de tiburón blanco, y ahora la vuestra nos habla de varias especies de carabela portuguesa. Estos resultados también son importantes, ¿no?, para entender la conectividad en los océanos, ¿verdad?
Claro, es muy importante en el caso de, o muy curioso en el caso de la carabela portuguesa, porque es un organismo que vive en el centro de los océanos. Es decir, la que nos llega a nosotros es la que está en el centro del Océano Atlántico. Entonces, los océanos abiertos, se sabe que están todos conectados.
¿Sí?
Que hay unas corrientes que conectan el Atlántico con el Pacífico, con el Índico, pero entonces se creía que, o se esperaba, que la genética de todas las que aparecen fuese la misma. Lo que ocurre es que hemos podido demostrar que hay una diferenciación evolutiva, porque una vez que llega a lo mejor a una zona determinada, que las corrientes de esa zona hace que se separen de los organismos, la población general, y se quedan ahí aislados, aunque sea, no haya fronteras visuales, pero sí que hay fronteras de corrientes marinas. Entonces han podido diferenciar con la evolución con mucho tiempo.
Uh-huh.
Entonces eso es lo que ha ocurrido con las otras 3 especies.
Vale. Bueno, y en definitiva, ¿cuáles son las diferencias más destacadas de estas 4 especies? ¿Podríamos distinguirlas directamente si las vemos?
Nosotros no las vamos a distinguir, porque aquí solo hay Physalia physalis.
Ajá.
Pero si viajásemos a Nueva Zelanda o a zonas de Sudáfrica o de Australia, las otras son más pequeñitas, pero
nos daríamos
cuenta.
La nuestra
puede llegar a medir 15 centímetros, la que hay en estas zonas es mucho más pequeña, de 3, 4 centímetros el flotador. Nosotros tenemos, la nuestra es muchos tentáculos y muy largos,
¿sí?,
mientras que las de ellos únicamente tienen 3 tentáculos y como mucho miden 10 centímetros.
Ajá, sí, hay una diferencia de tamaño, está claro. Bueno, lo que está claro también es que la genética está revolucionando la clasificación de las especies, la taxonomía. La verdad es que a menudo aceptar los cambios también necesita un tiempo. ¿Ya es oficial que tenemos 4 especies distintas de carabela portuguesa o cómo está esto?
No es totalmente evidente. O sea, la única forma científica de poder ya, de forma definitiva, coger y decir que una especie es distinta a la otra es con la genética. Por ejemplo, si tú ves un perro, crees que un pastor alemán comparado con un caniche tienen que ser especies distintas, pero cuando se hace la genética es la misma especie.
Sí.
Pues lo mismo ocurre con cualquier organismo marino. Hasta que no ha existido la tecnología para poder hacer la secuenciación genética, pues entonces solo con la morfología, y ahí está el ejemplo de los perros, no puedes decir que son la misma especie o especies distintas.
Ajá. Vamos, que la genética ha sido una revolución en la zoología, podemos decir.
E incluso en todo el reino
en
animal.
En la biología.
Y vegetal.
Ajá, vamos. Muy bien. Bueno,
y de bacterias y virus.
Sí.
En todo. O sea, todo lo que existe en el planeta ahora mismo hay que hacer la secuenciación genética.
Ajá. Bueno, el calentamiento global aumenta las posibilidades de que lleguen más carabelas a las islas y también más medusas.
Bueno, el cambio climático no es únicamente el calentamiento del agua. También tiene otras características, como puede ser la acidificación del océano o que pueden ocurrir cambios en las corrientes marinas. Uh-huh. En el caso de la carabela portuguesa es únicamente el caso de las corrientes marinas y los vientos en superficie, porque son unos organismos coloniales que se mueven en superficie. Entonces, como se encuentran en el centro de los océanos, se tienen que dar unas características meteorológicas y oceanográficas para que pasen de estar en el centro del océano Atlántico, en nuestro caso, a que entren o que sean empujadas a lo que es, nosotros conocemos en ciencia como la plataforma continental, que es la zona del océano que ya su profundidad es menor de 200 metros. Entonces, en el caso de la carabela portuguesa, ya pudimos describir en el año 2015 que se trataba para que llegara mucha cantidad a, por ejemplo, el Golfo de Cádiz, que son las que luego entran por el Estrecho de Gibraltar y se expanden, o sea, y se distribuyen por el Mediterráneo, que tenían que ser condiciones de invierno, el que es un índice de que se llama NAO, que es el índice del Atlántico Norte, sí, que es la diferencia de presión atmosférica entre las Azores y Reykjavik, que eso se mide todos los días y se hace una media entre el primer día de diciembre y el último día de marzo. Y con eso se obtiene la NAO de ese año. Entonces, pudimos ver que realmente que llegaran muchísimas carabelas, colonias de carabelas portuguesas a lo que es la plataforma continental de la península ibérica, era con una NAO extremadamente negativa. Eso no ocurre todos los años. Y luego había que sumar, es como bajar de escala espacial. Se tenía que sumar que hubiera muchos temporales de componente de poniente, o sea, de oeste, del viento. ¿Sí? Y que tuviera que ser un temporal de vientos intensos y persistentes. Entonces se unen las dos escalas, la que cubre el océano Atlántico Norte, con una escala más pequeña, que es esta escala más pequeña va desde Irlanda hasta más abajo que lo que es el Golfo de Cádiz. Y entonces que se dan estas condiciones de viento. Uh-huh. Y entonces cuando se produce esto, que no ocurre todos los años, es cuando llegan muchas. Y en el año 2021 pudimos hacer un modelo que una vez que entraban en el mar Mediterráneo, cómo se distribuían por toda la cuenca del mar Mediterráneo. Y este nuevo modelo, que se puede usar de forma muy intuitiva, muy fácil, es público en una página de la Unión Europea. Ajá. Y para que lo puedan usar los gestores, los usuarios de las playas, etcétera, de cualquier parte del mar Mediterráneo. Ajá. Entonces, para que poner un ejemplo, el modelo, si nos llegan muchas al Golfo de Cádiz, se puede correr el modelo y está comprobado que os llegan a las Baleares entre 2 y 3 meses más tarde. O sea, la probabilidad, porque en ciencia hablamos de probabilidad, sí, que os lleguen es mucho más alta.
Vale, hay que tenerlo en
Entonces,
cuenta.
Entonces avisamos al gobierno balear para, sí, que esté preparado para poder retirar las colonias que lleguen desde el agua.
Ajá. O cerrar alguna playa también a veces. Bueno, el tema de los...
Es muy difícil que haya tal cantidad en las Baleares que primero se varan, se llegan, sí, a tierra y ahí ya no vuelven al mar, en el caso del mar Mediterráneo, porque no hay marea. Primero es en el mar de Alborán, la zona, sí, que está justo después del Estrecho de Gibraltar, luego la zona de Levante, etcétera. Entonces, para que lleguen a las Baleares, son las que han quedado, o sea, las que han quedado aún en la corriente de mar abierto del mar Mediterráneo.
Uh-huh. Sí, llegan poquitas, es verdad, llegan esporádicamente y en poca cantidad. En, sí, cualquier caso, el tema de los cambios en las corrientes y en los vientos es muy interesante. Sí, dime.
Sí, el caso entonces de la NAO, ¿sí?, hay oceanógrafos físicos y meteorólogos que creen que igual con el cambio climático, es la única conexión que puedes encontrar entre el cambio climático y la carabela portuguesa, uh-huh, cada vez sea más frecuente naos negativas. Pero aún no está demostrado. Yeah. es una intuición, se cree que probablemente ocurra esto. Entonces, si realmente ocurre esto, pues probablemente llegue más a esa zona del Atlántico que a la zona del Atlántico de América.
Bueno, aquí tenemos, hemos hablado ya de estudios que muestran cambios en los patrones de los vientos y de las corrientes. Habrá que estar atentos a eso también.
Claro, no hay, ya hay investigadores que se encargan de esa parte. Aparte se hacen informes de sobre el cambio climático que son internacionales, el IPCC, y hay una parte que se dedica a esto. Con lo cual, cada X años se hace el nuevo informe, y aparte de esos informes, no solo son para los científicos, sino que además hace un informe más como más masticable para
más
gestores y para el público en general, y todo se puede descargar de la página del IPCC.
Fantástico.
Y se hacen en distintos idiomas. La parte científica siempre se hace en inglés, pero la parte de divulgación para gestores, para sociedad,
está en varios
se hace
idiomas,
cada uno, claro, está en varios idiomas.
Sí, hemos hablado alguna vez de ello. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. En el mes de agosto y en septiembre estaremos pendientes de la llegada de este plancton gelatinoso, que son carabelas y medusas. Dime.
Bueno, antes de irme, me gustaría decir que el convenio que tenemos con las Islas Baleares, que no solo somos nosotros el CSIC, sino también es el SOCID y el Govern Balear, es una red de observación que no existe en lo que es y la tenemos desde el año 2014, no existe a ese nivel de resolución ni espacial ni temporal en ninguna parte del mundo. Entonces es un...
Hay que destacarlo.
Hay que destacarlo y además que hay que seguir haciéndolo.
Bien, pues quizás después del verano, cuando regresemos de las vacaciones, que nosotros también cogemos vacaciones, podemos hablar de ello, hacer un resumen de cómo ha sido el verano. Laura Prieto, investigadora del INCMAN CSIC, muchísimas gracias por atender el Nautilus siempre.
Muchísimas gracias a vosotros.
Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
I d'aquí acabam el Nautilus d'avui, també sa temporada perquè m'anam un mes de vacances. Això sí, els nostres companys de Mallorca us han preparat una selecció de continguts dels darrers programes, per tot el mes d'agost. I avui Pablo Morgantis, Sala Màquines i jo mateixa us volem acomiadar amb una cançó preciosa, que ja està sonant. Sa cançó més ecologista de Ozzy Osbourne, que ja sabeu que ha mort aquesta setmana. És una cançó en què es pregunta si sobreviurà sa mare Terra, en s'esperança que la humanitat deixi d'abusar d'ella. El príncep de les tenebres no ho era tant. Mon anam, passau un bon estiu, tornam al setembre amb molta més ciència. Portau-vos bé i cuidau el planeta.